Molt bon dia, és dijous 17 de gener i avui ja sabem que hi tornarà a haver vaga dels metges de la xarxa concertada de salut d'aquí aproximadament un mes. Serà del 18 al 22 de febrer, una convocatòria que ha fet en les últimes hores el Sindicat Metges de Catalunya amb la clara voluntat, diuen, de forçar la negociació amb el CatSalut i que aquest atengui les seves reivindicacions. Aquest és el tema de portada de l'informatiu migdia que ara comencem. Abans ens presentem, com sempre, Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, per començar, avancem continguts en titulars. Aturada de 5 dies dels metges de la xarxa concertada de salut i, per tant, dels metges de l'Hospital i del CAP de Calella, que hi estan cridats entre el 18 i el 22 de febrer. Una vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya, que denuncia que les seves reivindicacions han quedat excloses del conveni col·lectiu que es va signar a finals de novembre.
Per conèixer els motius, avui tindrem a l'Info Migdia el president del sector d'hospitals concertats del sindicat, Xavier Lleonart.
Novetats no gaire positives en relació a l'estat del petit de 2 mesos, presumptament maltractat pel seu pare, tots membres d'una família empadronada a Pineda. Segons recull avui El Periódico, estem per la seva vida.
El mateix diari publica avui una entrevista amb la mare del petit, que detalla quan i on va ser atès el petit i nega que presentés signes evidents d'haver patit maltractaments. Diu que el va portar per primer cop el 23 de desembre a l'Hospital de Calella, que després va anar al CAP de Pineda i a l'Hospital de Mataró, i que en cap d'aquests es va activar cap alerta. És la versió de la mare a qui s'ha retirat la tutela del petit, que ha assumit la DGAIA.
La CUP, canviem de qüestió, la CUP de Calella, que denuncia la desproporció de les detencions que una unitat de la Policia Nacional va efectuar ahir, sense ordre judicial, a 2 alcaldes del partit, un fotoperiodista i diversos activistes independentistes.
Beto Comas, de la CUP de Calella, considera que és un toc d'atenció davant la proximitat del judici pel procés. Ahir hi va haver una concentració de rebuig a les detencions a la plaça de l'Ajuntament.
I aquest diumenge es farà la benedicció dels animals a la plaça de l'Església. És la festivitat de Sant Antoni Abat, el patró dels animals, que se celebra popularment amb la Festa dels Tres Tombs.
Organitza el grup Avimultor i aquest any no es preveu la participació dels cavalls del Rancho Bonanza.
Nova convocatòria de vaga a la sanitat concertada. Serà una aturada de 5 dies entre el 18 i el 22 de febrer, que per tant afectarà tots els dispositius de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Una vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya per denunciar que s'han exclòs les demandes dels facultatius que ells representen en el conveni col·lectiu signat el 21 de novembre passat i que per part del CatSalut no hi ha hagut cap voluntat de negociació. Som metges, som sanitat i volem qualitat serà novament el lema de la mobilització. Una mobilització de la qual en podem parlar avui a l'Info Migdia amb Xavier Lleonart. És ell el president del sector d'hospitals concertats del Sindicat Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bon dia.
Bon dia.
Feien públic aquestes últimes hores aquesta nova convocatòria de vaga. No sé si els motius que els porten a convocar-lo són ja reiteratius.
Sí, és evident que respecte a la vaga que es va convocar al mes de novembre, en el qual també ens vam sumar a la vaga que convocaven els nostres companys de l'atenció primària de l'Institut Català de Salut, a diferència d'ells, nosaltres, que també vam fer aquesta vaga massiva, hem estat menys tinguts per part de l'administració i no han volgut negociar amb els facultatius de la xarxa concertada, que també és pública, i no han volgut escoltar el malestar molt majoritari dels professionals. Tot i que el director del CatSalut, el senyor Adrià Comella, ens va prometre que després, en la mateixa roda de premsa de quan van signar l'acord amb els companys de l'Institut Català de la Salut, que després d'ells vindria la negociació amb l'atenció concertada, no s'ha produït cap trobada, com si la vaga no hagués existit, i en aquest sentit llavors només ens queda altre remei que convocar una nova aturada amb les mateixes reivindicacions que el novembre. Val a dir que en aquest cas en concret és molt important que la població tingui clar que la voluntat dels facultatius no és fer una vaga. Els facultatius, els metges normalment no som un tipus de gent que ens alegri especialment fer vaga, però i de fet aquesta convocatòria es fa molt, amb molt de temps, entre altres coses, perquè volem negociar amb l'administració, volem que es tinguin en compte les necessitats assistencials i professionals que tenen els metges, que no s'han vist tingudes en compte fins ara, i que en principi a partir d'ara està en mans de l'administració solucionar aquest conflicte. La primera cosa que s'ha de fer és seure i parlar, i el que demanem per començar és seure i parlar, cosa que fins ara no ha passat.
Senyor Lleonart, vostès se senten metges de segona només pel fet de pertanyar a la xarxa concertada, a la xarxa de sanitat concertada?
Des d'aquest punt de vista hem de trencar tota una sèrie de mites segurament el sistema és prou complex com perquè no... s'abundi amb aquests mites, i per altra banda, doncs segurament qui ho havíem d'explicar doncs no ho hem sabut o no ho hem pogut explicar prou bé. Per exemple, a la zona del Maresme i la Selva,
sí,
hi ha tota una sèrie de dispositius que són una sèrie de corporacions, una sèrie de consorcis que majoritàriament són públics. Però curiosament, a l'hora de dir-ho als mitjans de comunicació o parlar de forma col·loquial, sembla que els únics mitjans públics siguin els de l'Institut Català de Salut. Mm-hmm. Doncs bé, la sanitat concertada també és pública. De fet, quan un pacient se'n va al seu CAP, al CAP de Tossa, al CAP de Lloret, al CAP de Calella, quan se'n va al seu CAP o quan se'n va a qualsevol dels hospitals de la zona, resulta que ell no té per què saber quina és la titularitat d'aquell centre on va a que li millorin els seus problemes de salut. Mm-hmm. I per tant, nosaltres partim de la base que hauríem de poder prestar l'atenció a la ciutadania exactament en les mateixes condicions que ho fan els centres de l'Institut Català de Salut. A partir d'aquí, crec que és importantíssim poder explicar que tota la sanitat concertada també és sanitat pública, per una banda, i per l'altra banda s'ha de poder explicar que en principi nosaltres, els treballadors, els professionals, els metges, no tenim cap mena d'inconvenient en que els comptes i la fiscalització d'aquestes entitats sigui el més pública possible, ans al contrari.
De fet, en els últims mesos hem sabut, i nosaltres ho hem explicat aquí a la ràdio, que hi han hagut canvis d'estatuts, per exemple, en la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, justament doncs, perquè l'administració sigui en ostenti la titularitat màxima. Nosaltres ho hem explicat aquí a la ràdio. Jo li preguntava si se sentien com a professionals de segona pel tracte que reben de l'administració.
No, és evident, o sigui, no és una qüestió... a partir del sentiment, però no és una qüestió de sentiment, és una constatació palmària. És a dir, els nostres companys de l'Institut Català de Salut fan una convocatòria de vaga i en el minut 2 s'estan asseient amb ells per veure què els preocupa i com ho poden millorar. Mm-hmm. La sanitat concertada fa exactament la mateixa convocatòria amb una situació paral·lela i a hores d'ara encara estem esperant que algú ens digui què hem d'esperar.
De totes maneres, i aquí al davant en tinc les xifres, estan cridats a fer vaga, aquesta convocatòria de vaga que vostès han fet, 10.000 metges d'un total de 53 hospitals, de 86 equips d'atenció primària, de 50 centres sociosanitaris i de 25 de salut mental. Per tant, la seva representació és prou important, eh?
I no només això, tenir en compte que a nivell de la xarxa hospitalària, dels hospitals d'aguts, els centres concertats representen més del 80% dels llits d'aguts que hi ha al territori. Per tant, no és una entitat menor. I a nivell dels CAPs representa més del 20% I tenint en compte que en àrees com pot ser el Maresme de Selva, aquí hi ha una agregació o una concentració important de centres d'atenció primària que depenen de forma directa d'aquestes corporacions. Per tant, la sanitat concertada té una penetració molt important, sobretot a comarques.
Senyor Lleonart, començava l'entrevista vostè dient que la ciutadania tingui clar que els metges no tenim cap ganes, que no ens ve gens de gust anar a la vaga, però ho hem de fer. I per què ho han de fer?
Per què ho han de fer?
Dibuixi'm una mica el panorama. Dibuixi'm una mica el panorama.
Miri, ho dic perquè això també se'ns ha dit. Recentment la sanitat concertada va signar un conveni col·lectiu. Un conveni col·lectiu que va excloure de forma conscient i deliberada els interessos de la major part de facultatius. Interessos de la major part de facultatius que sovint són els interessos de la ciutadania. I li posaré un exemple molt clar perquè sàpiga de què estem parlant. És dir, això nosaltres ho vam reivindicar a la mesa de negociació del conveni i se'ns va ignorar. Nosaltres tenim casos de centres petits, centres de comarques, on serveis petits han de prestar atenció sanitària 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i que són dues persones. I la forma d'organitzar l'atenció continuada d'aquestes dues persones no és més que fer que de forma rotatòria aquestes dues persones facin una guàrdia de localització, una guàrdia localitzada, setmana sí, setmana no, una setmana sencera. A més, sense cap dret en el sentit de que si té, una persona té o aquest professional té una actuació una matinada, l'endemà ha de fer la seva jornada laboral normal. Això encara és més greu en uns serveis petits com aquests, quan una d'aquestes dues persones agafa vacances, com tothom ha de poder agafar vacances, o es posa de baixa, com el cas que ens va arribar d'una companya nostra. Llavors, es dona la circumstància que una sola persona potser està de guàrdia localitzada 4 i 5 setmanes seguides, 24 hores, i ha de fer la seva activitat normal. Nosaltres, una de les coses que hi vam reivindicar a la mesa del conveni, i com que a la mesa del conveni ens han ignorat deliberadament, doncs ho hem de reivindicar fora, és que aquesta persona, que podem regular de quina manera aquesta persona pot donar una atenció adequada, de quina manera s'ha de regular perquè el pacient que sigui visitat l'endemà per aquesta persona que ha tingut una nit, que s'ha passat despert perquè ha tingut una sèrie d'urgències, de quina manera es pot garantir la seguretat clínica del pacient? De quina manera es pot garantir el descans d'aquesta persona perquè pugui donar una atenció adequada a la ciutadania? Això que sembla tan obvi, que sembla que fent el paral·lelisme als camioners està absolutament prohibidíssim que estiguin conduint més de 8 hores al dia, resulta que en els serveis de salut i en els metges en particular val tot. I això ja n'hi ha prou. La gent ha dit ja n'hi ha prou.
Per últim, parlant dels usuaris, senyor Lleonart, no sé si tenen la percepció vostès que són comprensius els usuaris de la sanitat amb les seves reivindicacions i amb aquestes aturades a les que gairebé i malauradament ja ens hi estem habituant en aquest i en d'altres serveis públics.
Miri, des d'aquest punt de vista li voldria remarcar una cosa important. Hem fet aquesta convocatòria, em sembla que avui o demà serà a un mes vista, exactament, del dia d'avui, no? S'ha fet amb aquest temps, en primer lloc, primer, perquè volem a tota costa poder parlar, poder seure, poder negociar i poder resoldre el conflicte sense haver de fer cap jornada de vaga. Però en segon lloc i molt més important, o quasi o igual d'important, el fet de que sabem que estem, de fet avui pràcticament tots els mitjans esteu dient que els serveis d'urgències estan arribant al col·lapse, i això, de les dades que jo tinc és que anem cap a una situació de tensió excepcional com excepcional, però habitual en aquestes èpoques dels serveis d'urgència. El que no volíem sota cap concepte era convocar unes jornades de vaga coincidint amb aquesta situació excepcional en els dispositius sanitaris, perquè, a diferència d'altres col·lectius, nosaltres treballem i vivim pel pacient, i el que no volem és que el pacient sigui ostatge d'unes reivindicacions d'un col·lectiu que també són les seves, però no volem que el pacient pateixi les conseqüències més enllà de l'estrictament indispensable.
Doncs a un mes vista de l'inici d'aquesta convocatòria de 5 dies de vaga a la sanitat concertada, senyor Lleonart, esperem a veure si efectivament el CatSalut saber asseure en aquesta taula de diàleg que vostès reclamen. Veurem, n'estarem pendents aquí a Ràdio Calella Televisió. De totes maneres, Xavier Lleonart, president del sector d'hospitals concertats del Sindicat Metges de Catalunya, moltíssimes gràcies pel seu temps per aquí per la ràdio. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Preocupa l'estat del nadó pinedenc de 2 mesos ingressat a l'UCI de la Vall d'Hebron per presumptes maltractaments. Segons publica el diari El Periódico, el petit continua en coma induït i es tem per la seva vida. La mare explica en una entrevista al diari que el nen ha patit un vessament al cervell i un despreniment de retina, però que no té cap os trencat. En la mateixa entrevista, Lucía Méndez detalla que abans d'ingressar a la Vall d'Hebron, el nadó havia visitat prèviament 2 hospitals i un centre d'atenció primària sense que cap metge detectés els maltractaments que presumptament havia exercit el seu pare.
Segons el relat de la mare, el 23 de desembre van portar-lo a l'Hospital de Calella i 3 dies després, el 26 de desembre, el cap de Pineda de Mar diu que va veure-li un vessament gris sobre el llavi, però que els metges van concloure que tenia còlics de lactant. El 28 de desembre el va portar a l'Hospital de Mataró, però perquè tenia febre i no menjava bé. Nega que el petit tingués marques al cos, tot i que algunes informacions apuntaven que presentava hematomes, un braç trencat i durícies a les costelles. Després, els dies 2 i 3 de gener va tornar al cap de Pineda amb el nen i assegura que li tornen a dir que són còlics, però que el mateix dia 3, quan arriba a casa, comença a convulsionar i és llavors quan el porta a urgències a l'Hospital de Calella, on es decideix traslladar-lo a la Vall d'Hebron. Allà se li realitza un TAC i amb els resultats s'activa el protocol oficial davant d'un possible cas amb el tractament infantil. Aquell mateix cap de setmana, el progenitor del nadó confessa haver-lo colpejat davant el jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar, que el deixa en llibertat amb mesures cautelars.
La mare insisteix en l'entrevista que ell és innocent, que desconeixia els suposats maltractaments del pare. Segons manté, totes les proves que li van fer en els 3 centres sanitaris van sortir bé. Salut ni confirma ni desmenteix la seva versió perquè diu que el cas es troba sota investigació. Una investigació, un cas que també serà tractat demà en una reunió convocada pel síndic de Greuges. En un altre ordre de qüestions, direm que el col·lectiu de dones feministes de Calella comença a preparar la commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. S'han anat organitzant i trobant el fil de la important mobilització de l'any passat a tot l'Estat, quan es va celebrar una vaga general feminista per mantenir doncs l'esperit i continuar actives. La comunitat ha anunciat per aquest divendres a la tarda un acte en record i homenatge a les dones assassinades per la violència masclista.
Mariona Riera, portaveu de la comunitat feminista de Calella, ha avançat al programa Ona Maresma de Ràdio Calella Televisió com es prepara l'homenatge a les dones mortes durant el 2018.
El que volem fer és, bueno, deixar una taula amb propostes d'homenatge, però que bueno, una mica obert, que cada dona pugui expressar aquest homenatge de la manera que senti i pugui expressar l'emoció com la senti, no? I és una mica aquest espai per, bueno, pues per qui vulgui fer ofrena, qui vulgui fer un escrit, qui vulgui expressar, no? Però d'estar totes juntes. I bueno, al final, doncs, bueno, cuidar-nos totes juntes durant d'aquesta estona que doni l'homenatge.
L'acte d'homenatge es farà a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament i quan acabi, als vols de les 8, començarà l'assemblea oberta que s'ha convocat per preparar la mobilització del 8 de març. El lloc triat és el Casal Popular La Morra, que estarà obert a tothom qui vulgui participar i fer aportacions.
I l'àrea d'educació ha programat per aquest dissabte al matí una nova sessió del cicle de xerrades que cada curs organitza adreçades a pares o a mestres. Aquest és el torn d'una conferència sobre el fenomen dels hiperpares, de les mares i els pares que sobreprotegeixen els seus fills fins a convertir-los en els anomenats nens bombolla. Una xerrada que estarà oberta a tothom, no cal inscriure's prèviament i es farà a les 10 del matí, com dèiem, dissabte, a les dependències municipals d'educació dins la fàbrica Llobet Guri.
La xerrada anirà a càrrec d'Eva Millet, periodista i escriptora especialitzada en temes d'educació i criança. És l'autora del llibre Hiperpaternitat i fa 2 anys va posar en marxa el blog educadors.info. La tinent d'alcaldia d'Educació, Núria Parella, ha animat a les mares i pares a assistir-hi.
Parla d'educar els fills en confiança, no amb sobreprotecció.
I qui són els hiperpares?
Aquests pares tan exagerats que protegeixen tant els nens, que és el que dèiem, que no fer-los amb una bombolla o no fer-los, que has de ser el millor de tot, doncs aquesta persona es diu Eva Millet, ha escrit llibres sobre això, i bueno, ens sembla que pot ser una conferència que està bé i que ens poden anar bé tots els pares, perquè per molt que intentem fer-ho el millor possible, doncs segur que tots fem errors i bueno, està bé doncs, escoltar gent que hi entén sobre el tema, eh?
I acabarem aquest bloc dient que per posar el punt i final a l'exposició itinerant Pompeu Fabra, una llengua completa que es pot veure fins dissabte a la biblioteca, demà tindrà lloc la xerrada Fabra i Coromines, amistat i cartes d'exili. Una conferència que anirà a càrrec del director de la Fundació Pere Coromines i tècnic de l'Oficina de Català de Pineda de Mar, Josep Ferrer.
La xerrada serà demà a les 10, ha explicat la responsable de l'Oficina de Català de Calella, Judit Ferrer.
Demà, en el marc de l'exposició de Pompeu Fabra, que es pot veure fins dissabte a la biblioteca, doncs fem una xerrada al voltant de Pompeu Fabra i Coromines, perquè el tècnic de l'Oficina de Català de Pineda, que és el director de la Fundació Coromines, doncs ha editat arran de l'any Fabra, de l'any passat, que vam celebrar els 150 anys del naixement de Fabra i els 100 anys de la gramàtica catalana, es van fer molts actes i una de les coses va ser la publicació del llibre de correspondència entre Coromines i Fabra, que agafa sobretot els anys d'exili. I demà doncs, en parlarem per ja tancar els actes al voltant de Fabra, que hem fet durant tot el curs passat.
Està adreçada especialment als alumnes de l'Oficina de Català, però és oberta a tota la ciutadania.
1:52, fem una petita pausa i tornem de seguida.
57.9 FM. Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gintònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda de Capaspre, xamfrà, Diputació.